Mira, avui hi ha dos dies mundials interessants, la veritat. Un és el Dia Internacional de l'Internet Segur, que aquest, evidentment, fa molts anys no existia, però és que ara necessitem que sigui cada dia, l'Internet Segur. L'altre, que avui és el Dia Internacional d'enviar una carta a un amic. I quan dic una carta, és una carta, un amb paper, amb bolígraf o llapis o ploma, el que vulguis, ho poses dins d'un sobre i l'envies. És una cosa que s'està perdent. I avui també t'explico que el segle VIII hi va haver, doncs, un home que, bueno, que se'l coneix com un rei anglès, que el seu dia es commemora avui, un 7 de febrer, i que el coneixem com Ricard Rei. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que és dimarts, avui és 7 de febrer, són les 12:21 minuts, una mica per sobre dels 7 graus a la ciutat de Lleida, però avui ens hem quedat a una mínima de 2,4 graus positius. Positius, la mínima, després de 17 nits o de 7 dies glaçant, és el primer en el que no ho ha fet i això s'ha notat aquest matí. Tot seguit estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, amb ell buscarem aquesta previsió meteorològica, també farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dimarts avui i per tant és un bon dia per conèixer una persona que forma part d'una empresa familiar i que ni més ni menys és la quarta generació. T'estic parlant de la Laura García, és la quarta generació i la trobeu a Matalassos García. Quarta generació, estem parlant de més de 100 anys des de la seva fundació i d'aquí uns minuts estarà amb nosaltres per explicar-nos tota aquesta història. A més, avui estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, és el primer dimarts de mes i això vol dir que amb ella farem l'exercici aquest de fer memòria, recordar què s'estava dient, què estava passant a Lleida i Rodalies fa exactament 25 anys, un mes de febrer, però de l'any 1998. A partir de la una, avui ens n'anirem de fira. De fet, ens n'anem a la Barcelona Wine Week. Arriba la tercera edició amb unes xifres espectaculars i allà està el Felip Urbano, que estarà acompanyat avui de Ton Mata, que és conseller delegat de Recaredo. A més, també és membre de la tercera generació d'aquesta empresa familiar i actualment també president de Corpinat. Des de la mateixa fira ens atendran avui i parlarem, doncs, de Corpinat i sobretot d'aquesta Barcelona Wine Week. I a partir de dos quarts de dues, la nostra tertúlia dels polítics, on, escolta, segur, acabarem parlant de política segurament, I ara sí, ja marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Bueno, després de 17 dies consecutius en el que la temperatura havia baixat dels 0 graus, aquesta nit no, i això s'ha notat aquest matí.
Sí, sí, no ha gelat després de 17 dies. El Pirineu sí que ha continuat gelant algun punt de la meitat sud de Lleida, però molt menys perquè el cel ha estat núvol. Tota la nit matinada ha impedit que les temperatures baixin perquè no es perd calor del terra, no se met cap a l'atmosfera i això ha frenat. I estem a l'espera d'esta gran perturbació mediterrània que l'han anomenat, li han ficat nom, això vol dir que és important, li han ficat el nom d'Isaac, que ha afectat a les Balears, però d'una manera molt irregular, és a dir, irregular vol dir que dins de la mateixa illa de Mallorca n'hi ha hagut puestos que ha caigut un litre i altres que han caigut 140. Ja. És a dir, això és variabilitat sí. total. I probablement és el que acabi passant en les properes hores, sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona i de Tarragona, perquè són les més properes a la costa, al litoral, i realment la perturbació ens ve de la Mediterrània cap a dins. En aquests moments està entrant pues, una gran massa de precipitació, bueno, de núvols que porten precipitació associada i estan plovent a les comarques de Girona principalment.
Bueno, plovent i nevant, no? A partir de quina cota
està
nevant?
La cota avui varia moltíssim depenent de cada indret. per ficar un número 600, 700 metres, a Riab estava nevant. Vull dir, com ara tothom té mòbil, doncs tothom pot ficar, està dient que està nevant al seu lloc. I, evidentment, la nevada mediàtica...
Pots posar un vídeo, claro.
La nevada mediàtica és molt gran. Sí. Això no passava unes dècades, vamos, una dècada o dos més abans, que no... Pues tenies que traure la càmera, revelar la foto, bueno,
sí,
és molt diferent. I clar, està semblant que neva molt, o que està nevant a molts llocs, però no... no los gruixos de neu cal anar-los a buscar a 2.500 metres d'alçada, avui a fer descans a Salòria, entre 1 i 2 centímetres segons l'estació automàtica. Uh-huh. De moment la nevada és mediàtica, molt bonica. Nevant, estic parlant de les comarques de Lleida, que és on està nevant, per exemple, a Tuixent, a la zona de l'estació d'esquí també està nevant, Port del Comte, que com més prop de Girona, el Solsonès, l'Alt Urgell, podia nevar una mica més. És durant la tarda on arribarien les precipitacions a les comarques de Lleida, però no en la quantia ni en la dimensió que podrien caure a les comarques de Girona, algunes de Barcelona i sobretot al sud de Tarragona, perquè el nucli central que les previsions indiquen que plouria molt seria entre el sud de Tarragona, l'est de Terol i el nord de Castelló. Allí, a la confluència de les tres províncies és on podia ploure més. I a les comarques de Lleida, pues, més modestes, 5 o 10 litres per metre quadrat a tot estirar, a veure si cau alguna mica més, i per damunt de 600 o 700 metres, pues, a les zones més altes de l'Alta Segarra, del sud-est de les Garrigues, podien emblanquinar o caure alguns flocs de neu. Per ser bonic, però no creiem que afecti ni a les carreteres.
Armando, la previsió a curt termini, demà, dijous, divendres...
La perturbació passaria aquesta tarda, vespre, nit, i durant la matinada pues, ja s'endreçaria cap al sud de Tarragona i cap a Terol i Castelló, i demà s'obririen clarianes. A tot això, durant el vespre, nit d'avui, podria haver vent de l'est nord-est, que feu una mica de nosa i en renou, i sembla... No massa, però entre 40 i 50, algun cop més de 50, bueno, per hora durant el vespre nit d'aquesta tarda vespre.
El problema és que això s'endú la meitat d'aigua que cau.
Pues sí, per això no es preveu que ploguin fort a les comarques de Lleida, que realment són el magatzem d'aigua,
a part de ser
el rebost i alimentari de Catalunya, però també... Per això l'ACA ha fet una nota que s'espera que remulli els boscos, que vagi molt bé pel sol, però que no resolgui de cap manera
el
problema de la sequera.
No, això totalment d'acord. Doncs, Armando...
Perquè les zones litorals i prelitorals pues, no són les que on viu més gent, però no acumulen l'aigua.
Totalment d'acord.
Que se'n va cap al mar.
Armando, parlem divendres.
Vale.
Cuida't, una abraçada.
Adéu.
I ara sí, ja busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de successos. T'explico que una noia va resultar ferida ahir dilluns, a la nit, en caure per un desnivell arquitectònic d'entre 2 i 3 metres a l'avinguda de l'Estudi General de Lleida, al costat de la Facultat d'Educació, al campus de Cap Pont. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 11 i 7 minuts de la nit i van desplaçar al lloc dues dotacions. Van accedir amb una escala al punt on havia caigut la noia i van donar suport als sanitaris. La noia hauria accedit al lloc per orinar i no va adonar-se del desnivell que hi havia. Segons sembla, una ambulància del sistema d'emergències mèdiques la va traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova en estat menys greu. És que, de totes maneres... No són maneres, evidentment, però fixa't que per raons evidents de l'estat de civisme de la societat, els banys públics han desaparegut. Han desaparegut totalment. No vull ni pensar l'estat en el que estarien uns banys públics sense que hi haguéssim de posar una persona vigilant en tot moment. Però han desaparegut. I la veritat és que és una problemàtica que jo crec que n'hem parlat alguna vegada i que en tornarem a parlar, que no sé si a les ciutats és un servei que hauria d'existir. Escolta, pot venir qualsevol emergència i no es tracta d'anar pidolant doncs, a qualsevol local a veure si pots anar al bany. Per tant, els banys han desaparegut, l'estat d'incivisme de la societat doncs, Déu-n'hi-do com estarien, però vaja, és una anècdota més. Te n'explico una altra. Una dotació dels bombers de la Generalitat ha treballat aquesta matinada en un incendi que ha calcinat totalment un cotxe a l'avinguda Pius 12 de Lleida, al barri de la Mariola. Ha estat a les 5 del matí, a les 5 i 3 minuts, concretament, han rebut els bombers de la Generalitat aquest avís. És un vehicle no elèctric, no híbrid, un vehicle convencional que s'ha encès. Què fem? Aviam, hi han anat els bombers de la Generalitat. Entenc que la Generalitat estarà al cas, que s'ha incendiat un vehicle. Què fem? Prohibim la circulació de tots els vehicles per tota la totes les carreteres de Catalunya? Els prohibim a tots? Perquè, clar, com que se n'ha incendiat un, anem a prohibir-los tots durant 6 mesos per fer un estudi per veure com afrontem la seguretat. Oi que és absurd? Ho és. Doncs els patinets elèctrics estan prohibits pujar-los als trens i als autobusos parats, parats, perquè n'hi va haver un que es va incendiar. Solució de la Generalitat. No, mira, ho prohibim tot durant 6 mesos, doneu-nos temps, que ho hem d'estudiar a fons. Jo aquests estudis de la Generalitat ja me'ls conec. De moment 6 mesos, i després ja ho estudiarem. Però escolta, els vehicles segueixen incendiant-se i segueixen circulant. Per tant, escolta, també són perillosos, eh? No sé, si fem anar una mateixa vara de medir, doncs acabaríem tenint problemes, però vaja, que això ja veus que són decisions molt controvertides, eh? També t'explico que hi ha un conductor que ha estat identificat per donar positiu en un control d'alcoholèmia a Lleida i que ha acabat sent detingut per tràfic de drogues, perquè han trobat marihuana entre els objectes personals que l'home havia tirat a terra enfadat perquè se li enduien el cotxe. O sigui que al final ha sigut ell mateix qui s'ha delatat. I coses que ha de veure la Guàrdia Urbana Lleida. Doncs que mira, una persona arriba a casa seva a la una del migdia, obre la porta i se'l troba totalment, doncs, regirat. Però troba una persona dormint en un dels dormitoris. Avisa la Guàrdia Urbana i al final resulta que era el lladre que havia entrat per una finestra, que primer ho havia negat, però després a dins de la jaqueta li han trobat un telèfon mòbil de la persona que vivia allí, de la filla concretament. Va entrar per la finestra, ho va regirar tot, això sí, sobretot desordenem-ho tot i trenquem-ho tot, i després de fer la feina es va cansar tant, dic jo, i es va posar a dormir en un dormitori. Si és que ja ni per robar servim, és que ni per això, ni per això. Per cert, el detingut és un jove de 21 anys, està acusat d'un delicte de robatori amb força. L'anècdota és que es va quedar adormit al mateix pis on havia entrat a robar. Dos cosetes més. T'explico que l'Audiència de Lleida ha rebutjat reduir la pena a un home per abusar sexualment de la filla de 8 anys de la seva parella. L'agressor sexual havia recorregut els 10 anys de presó per la llei del només sí és sí, però la sala li manté la condemna, i el Segrià habilitarà enguany un pis d'acollida per a dones i infants víctimes de violència masclista. El Consell Comarcal incorporarà una psicòloga per atendre l'augment d'actuacions i atencions del 2022. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que cada dia més de 10.000 lleidatans falten al seu lloc de treball, uns 8.000 per estar de baixa per malaltia i la resta sense causa justificada. L'absentisme laboral se situa al 5,7% a Catalunya, segons el darrer estudi.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja us ho havia avançat avui a l'inici del programa. Avui tenim una entrevista d'aquelles que m'agraden, que ens donarà a conèixer tota una nissaga familiar que està al capdavant d'un negoci que segur que l'has llegit i probablement ja hi haguis passat i potser i dormis a sobre d'un dels productes que t'ofereix. Avui parlem de Matalasseria García. Matalasseria García, que a hores d'ara estem parlant d'una empresa amb la quarta generació, una empresa familiar, lleidatana, que va ser fundada el 1912. Estem parlant de 111 anys. Mira, és una xifra així maca, 111 anys. I avui ens acompanya aquí als estudis la Laura García, que ja veieu que han anat conservant el cognom. Ara parlarem de com ha anat tot plegat i aquest relleu generacional, i ella és ja la quarta generació. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Home, clar, anomenar-se Matalasseria García, el cognom és el que no s'hauria de perdre, eh?
Exacte.
Escolta, 1912...
Sí, sí, fa molts anys, eh? I això no, exacte, no ho diu, no ho pot dir tothom.
Però qui ho va començar a muntar, tot això?
Doncs aquesta empresa la va fundar el meu besavi, ¿vale? Ell va començar el que és amb el curtit de peix i la guarnicioneria, en aquells temps, pues, pels cavalls, tot això. Doncs era una fàbrica de curtits. Després va anar evolucionant, va canviar
la societat, clar.
Va evolucionar tot fins ara, que doncs ara ens dediquem, pues, a la tapisseria, matalassos, sofàs, cortinatges, reestructures de renovacions de sofàs, les espumes. Bueno, el comerç ha anat evolucionant i els temps també evolucionen.
Uh-huh. Hores d'ara esteu a l'Avinguda Alcalde Porqueres número 106, uh-huh. Perquè ens entenguem, és ja just després de Balàfia, o encara és la zona de Balàfia, ja sortint cap a Torreferrera, bueno, cap a la Vall d'Aran.
Abans això eren quasi les afores, sí. Vale? Ara ja això és un...
Bueno, ara teniu un munt de cases encara després de vosaltres.
Sí, 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 és exacte. Estàvem abans, a dir, que al final de tot, i ara ja això és un nucli que s'ha evolucionat molt, ja és un barri ja molt... que està molt viu, i, bueno, cada vegada hi ha més gent, més... Uh-huh. Les cases,
us
sí.
Dono la plana web, els trobeu a www.garciabrufau.com, garciabrufau.com, tot junt, i allí trobareu, doncs, bueno, tota l'oferta que hi ha avui en dia, maneres de posar-vos en contacte amb ells. Ja us dic que estan a Alcalde Porqueres número 106, i que jo crec que aquest és un dels punts forts que tenen avui en dia, al contrari del que podies arribar a pensar. Escolta, és que i per internet se fa tot. Sí, bueno, a veure, per internet se fa tot, o es fan moltes coses, però hi ha certes coses que jo, potser digueu-me antic, però jo necessito veure-les i tocar-les, i en aquest cas asseure-m'hi i tombar-m'hi, a l'hora de... perquè la gent es tomba damunt d'un matalàs, com ve a la botiga, suposo.
Sí, tens raó, Ricard. Nosaltres el fem provar, els matalassos, depèn de cada fisonomia de cada persona, l'alçada, el pes, ¿vale? No tots necessitem un sol matalàs, per això nosaltres els fem provar a veure on quin se troben millor. Si tu compres per internet, pues, hi haurà aquell matalàs que no sabràs si te va bé a la teua fisonomia. Per això nosaltres, com a cara al públic, tenim això molt, molt integrat. Que
és... Pues que és un matalàs, no és una barra de pa, per entendre'ns.
Exacte.
A més, és una cosa que ha de durar uns anys.
Clar,
per tant...
igual que un sofà, tu igual, has de provar-lo igual... i sentar-te a veure si estàs còmodo. Pues el matalàs és molt important per la salut i pels problemes d'esquena.
Totalment. GarciaBrufau.com. Laura, escolta, tu t'han explicat la història de la família, suposo, més d'una vegada, no?
Sí, més o menys.
El teu besavi, 1912, com ens deies, on estaven, aproximadament?
Doncs ells estaven, el que se'n deia, la carretera de Torreferrera.
O sigui, ja estaven més o menys per on esteu ara?
Sí, sí, enfrente mateix on tenim la botiga, allà hi havia el magatzem principal, on curtien les pells, uh-huh. ¿Vale? Allò era un camp que era tot d'arbres, eren les afores, i, bueno, pues, allí van començar tot el negoci, val? I clar, després ja això va anar modernitzant-se.
Clar, en el seu moment, això va passar de mans del teu besavi al teu avi.
Sí.
I no sé jo si el teu avi volia o no.
Bueno, al final estan, ells vivint també a la mateixa fàbrica.
Ja hi neixes el negoci.
Exacte,
com el que
sí,
diu.
Neixes i estàs pues, els estius, els passes allí al negoci, ajudant una mica i al final pues, tot això... Pues mira...
Ja veig que quasi bé parles en primera persona, també.
Exacte, també. Jo sí, m'he passat els estius, pues, primer jugant per damunt dels matalassos allà saltant, a la fàbrica.
Hi ha d'haver edat per tot, eh? Les coses
quan era petita, me'n recordo que saltàvem a sobre dels blocs d'espumes, de bloc en bloc, i ens ho passàvem molt bé.
Això si ho explicaves a l'escola, eres l'enveja.
Sí,
home,
sí,
perquè
sí.
Això del... Clar, és que això bueno, a certa edat és maco, eh?
Bueno, sí, cada un tenia les seves vacances diferents. Pues jo m'he passat moltes vegades per allí a les tardes jugant per allí. Uh-huh. I després, bueno, quan ja vaig ser més gran, pues ja estava més a l'oficina, ajudant amb els papers, albarans, factures, tot això, i pues ja em vaig quedar allí.
Escolta, quin... Recordes el dia que, no sé com devia d'anar, però que el teu pare, suposo que us va seure... Vosaltres sou dos germans, hores
sí,
d'ara.
Sí, sí.
Us va seure i va dir, això ja ho heu de portar vosaltres. No sé si va ser així un dia per l'altre
no,
o poc a poc
no,
va passant.
No, va ser una mica progressiu. El meu pare sempre ha estat al peu del canyó, vale, davant. Ara pues, ja està una mica més retirat. Vale? Va...
El teu pare es diu Antonio.
Exacte. I ajuda, va de tant en tant ajudar per el que necessitem. I... Però bueno.
O sigui que l'Antonio encara ve a mirar.
Sí, sí, sí. Ell ve de tant en tant a vigilar, a veure que tot estigui correcte al seu lloc. I ajuda a mon germà, m'ajuda a mi. Vale? Però bueno, ja està ja més retirat del negoci.
Però és difícil fer una transició amb una empresa familiar?
Bueno...
Perquè al final el teu cap... En el seu moment, és el teu pare, i això...
A vegades és complicat. Treballar amb la família, de tant en tant, és clar. Té els seus avantatges i els seus inconvenients, com a tot, eh? Però, bueno, al final ens portem bé, cadascú té la seva feina, el seu espai, i així...
Ja. Evidentment, com bé diu la Laura, hi havia coses bones i coses dolentes. Conec el president de l'Associació d'Empresa Familiar, el Marc Cerón, que és bon amic, i sempre me'n parla meravelles de l'empresa familiar, però després sempre em diu, bueno, asterisc o parèntesi, aviam, hi ha cosetes.
Clar.
Hi ha cosetes perquè al final hi ha un sentiment
sí,
per
clar.
Allí, no? Hi ha una relació familiar, diu, però en general ell sempre me'n parla molt bé.
Bueno, ja dic, té les seves coses bones, pensa que a l'hora de dinar se parla de feina, ¿vale? A l'hora de sopar se parla de feina. Vale, i sempre pues, t'emportes el negoci a casa. I això, pues, clar, a vegades és bo i a vegades dolent, també.
Laura, quina edat tenies el primer estiu que et vas posar a ajudar laboralment,
sí.
Ja?
Ja quan vaig acabar la meva carrera, pues, vaig començar els estius allí, que devia tindre ja uns 20 anys.
Sí. I llavors ja un estiu ja es va fer més llarg.
Sí, després ja anava més cada dia tal, i ja me vaig quedar a ajudar més.
La Laura García, avui estem parlant amb ella, està aquí als estudis, és la quarta generació de Matalassería García, estan a l'Avinguda Alcalde Porqueres, número 106, avui en dia també es trobeu a internet, www.garciabrufau.com, evidentment no es pot anar en contra de les noves tecnologies i de les tendències, i és una molt bona manera visitar la seva plana web doncs, per veure on estan i tot el que t'ofereixen, eh? Però... Escolta, la gràcia és que, a més, ells conserven una botiga física on pots anar. És una zona on es pot aparcar relativament fàcil, que això avui en dia s'ha de mirar molt, i per transport públic estan ben connectats, també. Alcalde Porqueres, número 106. I després, doncs, allí, a trastejar, a mirar, a provar. Avui en dia, ens deies que cada vegada doncs, s'ha de fer més coses. Matalassos sí, però... sofàs també, mobiliari també,
sí.
Encara us queda una mica del tema de la guarnicioneria, de la ferreteria.
Algo, sí, perquè tenim encara gent d'anys, clients d'anys enrere que ens venen encara a comprar, perquè encara fan peix, fan cuir, tot això, i encara tenim algo, que ja no se ven tant, però bueno, i encara hi ha gent que ho treballa, tot això. Per això ja dic que ens dediquem pues, a més sectors, ampliem més els sectors, el que són cortines a mida, uh-huh. el que és, també fem algo de mobiliari de habitacions juvenils, una miqueteta de dels sofàs, butaques, relax, el que són les espumes si necessites, que dius no vull canviar un sofà perquè encara està molt bé, però les espumes de dintre estan ja molt fetes malbé i m'agradaria que me dures, pues el que fem nosaltres és simplement canviar les espumes dels sofàs, que això doncs farà que tinguis una duració d'un sofà molts més anys. Qué no bé. Fa falta canviar-lo.
Laura, ara tinc una curiositat. Tu que portes anys venent llits, matalassos, vaja. Uh-huh. Ha canviat les preferències, les mides d'un llit de matrimoni, per exemple, estàndard, eh?
Sí, sí, i tant, i tant.
Ara què, ho agafem més gran o més petit?
Ara tothom volem espai. Abans el llit era d'un 35, que era la mida que feien abans.
I els veiem grans.
I això que les habitacions eren més grans, i els pisos eren més grans. Doncs pues ara, mínim és U50, però ja...
Ja s'està quedant petit, l'U50.
L'U50 ja cada vegada ens ho demanen menys, ¿vale? Cada vegada 180 d'ample, que puguis estar el més còmodo i... El que està buscant la gent és això. Pues.
És curiós perquè tens raó que les construccions cada vegada ajusten més, els metres quadrats,
sí.
Les habitacions són molt...
Són
més petites, però el llit ara és el protagonista.
Exacte, el llit, això, necessitem ben ample, que no et molesti, si un se mou, clar, que no ho noti, perquè...
Avui en dia també hi ha aquestes tecnologies que si un salta al seu costat, l'altre no ho nota.
Clar, sí, també cada vegada els matalassos estan més sofisticats,
això, eh?
Més moderns, que ja fan que no notis el moviment de cada un.
Déu-n'hi-do com ha anat canviant, també, eh?
Sí.
Molt bé, doncs, els trobeu a internet, a www.garciabrufau.com. Estan a l'avinguda Alcalde Porqueres número 106, a Lleida. La Laura García i el seu germà són la quarta generació de matalasseria García. Tota una vida, més d'un segle, eh? Estem parlant, mira, de 111 anys, és una xifra maca, eh? 111 anys, des del 1912, quan el besavi de la Laura doncs, van començar, llavors, doncs, amb les necessitats que hi havia llavors, els curtits de pell, la zona de guarnisseria, etc., no? I com ha anat evolucionant el que trobem avui en dia. Laura García, hi ha una cinquena generació...
Bueno, això mai se sap.
Això mai se, ¿vale?
Mai se sap, però bueno, ara de moment no.
De moment no s'apunta, eh?
De moment no hi ha ningú, bueno, que ens pugui agafar el relleu.
Això també és un mal que em consta que s'estan trobant molta empresa familiar, eh?
Sí, claro.
El món comercial és dur.
És complicat. Eh? Cada vegada el comerç està més complicat, ¿vale? Les botigues centenàries ja poques ni queden... Tot són botigues que venen franquícies, és complicat, és dur perquè ja dic que internet fa molt mal, la gent ja ve que ja primer ho ha estudiat per internet tot i després ja té bé que ho sap, ja la majoria de les coses ja ho saben, ja venen així una mica sapiguent.
Sí, bueno, a vegades també et penses que ho saps.
Sí, no, perquè... A veure,
internet... Però no ho saps tot.
Sí, exacte, perquè internet també te dona mal de cap, perquè sí. Un te fica una cosa, un te fica l'altra i vas amb el cap fet un bombo.
Sí,
vale?
Sí.
I moltes vegades ens ven aquí, mira, és que he llegit per internet això, però clar, ja no ho sé, i nosaltres assessorem amb la gent que tenim treballant, assessorem molt bé el client, depèn de les necessitats que tingui, vale? I els indiquem cap a un costat o cap a un altre. Vale, lo bo que tenim és que tenim un servei molt ràpid de tenir molta estocatge i servei ràpid per si algú necessita alguna cosa urgent, i lo que és sobretot el servei de cara al client ho tenim molt, molt mirat.
Bueno, i molt personalitzat.
Molt personalitzat, això sí. Uh-huh. Vale.
Doncs, mira, una salutació a l'Antonio, al teu pare, que és la tercera generació, que també és tota una vida dedicada
sí.
als, diem els matalassos, però ja manteneu, eh? Vull dir que i ens ho ha explicat la Laura, que toquen ja 1000 tecles, eh? Ho teniu a garciabrufau.com. Laura García, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment.
Escolta, enhorabona, enhorabona, perquè és difícil, aguantar 111 anys, eh?
Sí, sí, sí.
És molt difícil, eh? Enhorabona.
I moltes gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Primer dimarts del mes de febrer, ja saps què vol dir això, que està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador per fer memòria. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui és 7 de febrer, però és el primer dia, el primer dimarts del mes de febrer, i amb la Mari Carmen doncs fem aquesta excursió momentània, uns minutets, el 2000, a punt del 2000, però bueno.
Sí, bueno, com que no hi hem arribat.
Encara no, en 1998, són 25 anys enrere. Un mes de febrer, què s'estava dient, què estava passant a Lleida?
Pues, a Lleida tothom estava una mica espantat, diria jo, perquè caram, ETA continuava assassinant. I no sabies a on tocarien.
Clar. Clar.
Bé, doncs un regidor del PP, van assassinar un regidor del PP i la seva esposa a Sevilla, deixant orfes a tres nens, caram, entre 4 i 9 anys. Dos terroristes els van disparar per l'esquena quan tornaven de matinada al seu domicili. El president Aznar va demanar ajuda a la societat davant el desafiament que van fer els etarres a la ciutadania. Els ajuntaments i les organitzacions pacifistes van convocar mobilitzacions per dir prou, amb majúscules, al terrorisme.
Que fixa't, això ho hem parlat molts dimarts, Mari Carmen, que ens n'hem oblidat, afortunadament, també et diria, però fa 25 anys estem parlant d'això. Escolta, un tret per l'esquena, pel carrer.
Sí, sí, sí. A la seva esposa i amb ell.
Sí, sí.
I deixen dos criaturetes de 4 i 9 anys. És que és molt trist i molt seriós. Per això dic que Lleida estàvem una miqueteta de dir, bueno, vale, prou, no?
Clar.
Convergència Democràtica de Catalunya va iniciar també un pla d'assetjament a l'alcalde Antoni Siurana. Varela i Josep Ginés van sumar a les crítiques de Grau a l'alcalde. Pretenien desgastar els socialistes. Convergència volia donar la imatge de que Lleida prosperava encara que manessin els socialistes. Més de 1000 lleidatans tenien en aquells moments el número del DNI d'una altra persona. Això és molt curiós. Els nous sistemes informàtics d'expedició del DNI van permetre detectar tota una sèrie d'errors que s'havien produït en les renovacions manuals del document.
Clar.
La policia va subsanar els problemes amb un certificat perquè constés en les entitats i organismes corresponents de les persones afectades. O sigui, imagina, tenies tu el número del DNI d'una altra persona.
Clar, a l'hora d'escriure, un 4, un 3, és igual, la tecla del costat. No ens n'hem adonat. I clar, no, això té unes implicacions més serioses del que sembla.
I tant, i tant. Pues, bueno, això va passar l'any 98. També un 10 de febrer de 1998... un home va morir atrapat per la seva furgoneta al xocar contra el mur del col·legi de Torrefarrera, al intentar detenir el vehicle que rodava sense control. El conductor va morir a l'acte, i quan la Guàrdia Civil i els bombers van procedir a rescatar el cadàver, els professors del col·legi retenien els alumnes a les aules perquè no observessin aquest drama, aquest accident. Una notícia que, si te'n recordes, pensem en un altre accident a la Rambla d'Aragó de Lleida.
Sí, sí, el vas explicar, és veritat.
Col·legi Pràctiques 1, vam comentar aquí també en aquest espai, i la nena, doncs, que va resultar gravíssima, gravíssima, ara ja podem dir doncs, que es va recuperar. Bueno. L'altre nen que estaven ferits també es van recuperar més ràpidament, però que aquesta nena va estar gravíssima i va estar després al final ingressada a Sant Joan de Déu de Barcelona i se'n va sortir.
Quin ensurt.
Però vull dir, quins ensurts, no?
Sí.
Accidents que poden passar en qualsevol moment.
I tant, i tant.
També es va projectar la urbanització de la Serreta per solucionar la difícil connexió entre Lluís Companys i Doctor Convelles. Zona verda, sense barreres, per l'entorn de l'escorxador, tot pensant per destacar l'arquitectura modernista de l'antic escorxador. El fangar, al costat de l'edifici, es convertiria en una plaça dura amb zones de gespa a nivell. Bueno, doncs podem dir que sí, que això sí que ha sigut, sí. I que tenim així la plaça de l'Escorxador, la tenim així.
Sí, sí, sí.
La paeria també estava estudiant fer una zona d'aigua molls a la partida de Rufea per recuperar aquest parc natural. Es va trobar una espècie d'au aquàtica, el pato cullera, que utilitzava aquesta zona com a hàbitat.
Bueno.
Bé, però un dels projectes que em crida l'atenció de l'any 98...
Sí, d'aquests que després a vegades sí o a vegades no.
Doncs en el projecte del Pla General Municipal es proposava un tramvia per unir Magraners i Ciutat Jardí.
Bueno.
Es reservaria sòl per construir una via paral·lela, com les de Saragossa i Tarragona. Un estudi va informar favorablement de la viabilitat futura per instal·lar un metro lleuger.
Bueno, de superfície, eh?
Sí.
O sigui, res de subterrània, no, no. Per dalt. O sigui, un tramvia.
Un tramvia. Entre Magraners i la zona, i la Ciutat Jardí.
No s'ha fet, eh? No. Ja us avanço que no... Vull dir, no el busqueu. No s'ha fet.
No el busqueu, no.
No s'ha fet.
No hi és. Bueno, ara sí que quatre joves de 19 i 20... Tenim ara dos coses més serioses. Lleida va patir l'accident més tràgic des del 1988.
Caram.
O sigui, feia 10 anys. Quatre joves de 19 i 23 anys van morir en un violent xoc frontal al Guaire, a la zona del Guaire. Un dels vehicles implicats va envair el carril contrari en una llarga recta. Per tant, al ser una recta, sense cap problema, tràfic va deduir que possiblement un dels conductors es va adormir o a conseqüència d'una malaltia, d'un infart, del que fos, però van morir quatre joves entre 19 i 23 anys. I després, el diumenge 15 de març del 98, un succés va commoure tot Lleida. Els amos d'un bar-restaurant Mare Nostrum, del carrer Templers de Lleida, van ser sorpresos per uns atracadors que van entrar al local quan encara hi havia clients sopant i van disparar amb una escopeta retallada. A l'intentar detenir-los, els amos i la gent que hi havia allí, doncs van disparar. Un dels ferits va morir a causa de les ferides, Carlos Beán, que era un dels amos del bar. I el seu germà, Jesús Beán, va ser ingressat greu a l'Arnau de Vilanova. La policia va atribuir a joves delinqüents aquest intent, un intent de robatori. El sector de l'hostaleria, el dia següent, va demanar mà dura en aquest aspecte i que apliquessin la llei amb mà dura perquè se tenia que evitar pues que tornés a passar això, no? Que agafessin mà dura. I després de dos dies, el dimarts, el dia següent, va demanar, doncs després de dos dies, el dimarts 17 de gener, el comerç de Lleida va tancar 10 minuts pel crim de Templers. El mateix dia que tancava el comerç pel crim de Templers, es va fer l'enterrament de Carlos Beán. I el dia 19 van ser detinguts dos dels presumptes autors d'aquest crim i el dia 21 de febrer del 98, recordin, van passar a disposició del jutge que portava el cas i van ingressar ja a la presó de Lleida, pendents de judici.
Mari Carmen, a veure com m'acabaràs el resum d'aquest febre del 98.
Pues te diré que la vídua d'aquest senyor de Carlos Beán, un dels el que va morir doncs, en el moment de l'atracament, derrotada per la tragèdia, va ser ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova, on va perdre el fill que esperava.
Caram.
O sigui que encara va ser la cosa més tràgica. I, bueno, i acabem també...
Tu te'n recordes quan te feia acabar amb una...
amb una anècdota, però no en trobo. Bueno, l'última notícia no és anècdota tampoc, però la recordaran... No recordaran potser el fet de la seva mort, però sí recordaran el personatge.
Sí.
Perquè el dia 16 de febrer del 98 va morir el fundador de l'Aplec del Cargol, Manolo Calpe.
Vaja.
Que saben que té una estàtua commemorativa al costat dels Camps Elisis. Va ser un enterrament el dia 18 de febrer, el van enterrar el dia 18 de febrer, va ser un enterrament, el van fer el funeral a la parròquia del Carme, bueno, pues massiu, la gent molt afectada, vull dir, totes les colles, va ser massiu. I acabo dient que la senyora, la Conxita, la viuda del Calpe, va dir una frase durant el funeral: demasiado Manolo para que alguien ocupe su sitio. Massa Manolo perquè algú ocupi el seu lloc.
Bueno, Doncs, a veure si busquem anècdotes o cosetes.
A veure. Bueno, lo del tramvia...
Que els mitjans de comunicació tenim tendència a parlar sempre del negatiu, és veritat, això.
Escolta'm, és que no...
No, per això dic que estem fent recull dels diaris de l'època. Època. I tenim tendència amb aquestes coses, però, bueno, ja ho busquem.
Bueno, lo del tramvia no em diguis.
El tramvia... Bueno, és una d'aquelles... Jo estic convençut, després de molts anys, i tu, Mari Carmen, que també has estat tants anys, que al final, quan vols parlar d'una idea, acabes trobant algú que et farà un estudi que dirà que aquella idea és bona.
Ojalà.
O sigui, els estudis... No, però vull dir que els estudis quasi els pots comprar. Això que a vegades fan els polítics. No, hi ha un estudi que ens diu... No, o sigui, pots buscar estudis que et diguin el que vulguin.
Sí, però tu pensa, tu coneixes, coneixem tots el trajecte.
Home, de Magranès a Ciutat Jardí...
Com ho posem, això? Clar, per on passem?
Has de fer malbé... Aviam, enteneu-me, entre cometes, bastants carrers, perquè, clar, per on va el tramvia no va el tràfic rodat. Seria un carril bus, carril tramvia, per entendre'ns.
Bueno,
no donem idees.
Pues aquesta és l'anècdota.
Que tenim Lleida damunt d'avall. Mari Carmen Salvador, que m'alegro de veure't. Cuida't força.
Gràcies.
I ara ja ens plantem a la una de la tarda.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Nos ha acompañado por tierra, mar y aire en cada trayecto que hemos realizado durante casi 3 años en autobuses, en aviones, en barcos, taxis, metro o trenes también. Bueno, pues la mascarilla va a dejar de ser obligatoria en el transporte público. Lo acaba de aprobar el Consejo de Ministros y, salvo sorpresa, entrará en vigor una vez que se publique mañana en el BOE. Para muchos será, desde luego, una liberación y una cosa menos que de la que preocuparnos. Yo creo que a todos en alguna ocasión se nos ha olvidado la mascarilla cuando hemos ido a coger el metro o el autobús y, bueno, nos ha tocado volver a casa o comprar alguna de urgencia en una farmacia. Pues también se van a evitar muchas situaciones tensas en los medios de transporte. Bueno, esto ha pasado en más de alguna ocasión y muchas veces pues han sido episodios bastante desagradables. Pues ya podremos ver la cara del resto de pasajeros, de los que quieran, claro, porque habrá gente que la seguirá llevando puesta por una cuestión de prevención, de seguridad, que es algo igualmente respetable. Ahora bien, la mascarilla no es algo que podamos desterrar por completo de nuestras vidas. En nuestro bolso o cartera, más vale que llevemos siempre una por si acaso, ya que seguirán siendo obligatorias en los centros sanitarios o sociosanitarios, en farmacias, la consulta del dentista, los hospitales o, por ejemplo, también en las residencias de mayores. En principio, en otros centros, como las ópticas o las ortopedias, ya no sería necesario su uso obligatorio, pero esto todavía lo tienen que aclarar. Lo mismo ocurre con las clínicas de fisioterapia, centros de estética o consultas de psicología. Habrá que esperar a leer la letra pequeña una vez que, como decíamos hace un momento, mañana la nueva norma se publique en el Boletín Oficial del Estado. En total, han pasado 963 días desde aquel decreto del 20 de mayo de 2020 que imponía y regulaba el uso obligatorio de la mascarilla en España. Y desde entonces, pues su uso se ha ido diluyendo a medida que íbamos ganando la batalla al coronavirus. Hasta hoy, éramos el único país de la Unión Europea que mantenía todavía la obligatoriedad de la mascarilla en los transportes porque Alemania justo la retiró la semana pasada. Pues además de esto que se ha aprobado, como te decía, en el Consejo de Ministros, hay otros asuntos también destacados, otras cosas que están pasando y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hoy tenemos informe COPE sobre el aborto y este nos dice que en España han abortado 100.000 mujeres cada año desde que en 2010 entró en vigor la actual ley de plazos que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Una de cada 10 mujeres que en nuestro país decide abortar tiene menos de 19 años. Hoy precisamente ha arrancado el pleno del Tribunal Constitucional que abordará el recurso del PP contra la ley del aborto de Zapatero. Es el recurso que más tiempo lleva parado en el Tribunal de Garantías, nada menos, ojo, que 13 años en el cajón. Y el mal tiempo ha vuelto este martes a buena parte de España en forma de bajada del mercurio, pero también con el regreso de la nieve a casi toda Cataluña. Por ejemplo, el protagonismo también para las fuertes rachas de viento en la costa de Galicia y buena parte de la zona de Levante. Y nueva huelga general en Francia, y van 3 en lo que llevamos de año, y solo estamos en febrero. Esta vez en protesta por la reforma de las pensiones que Macron sigue pretendiendo sacar adelante. Este prevé retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Y cada 4 segundos una persona muere de hambre en el mundo, según Manos Unidas, que además nos invita a avergonzarnos de este genocidio silencioso. La ONG de la Iglesia ha presentado esta mañana su campaña contra el hambre, que este año lleva por título Frenar la desigualdad está en tus manos. Y la Iglesia Greco-Católica de Ucrania celebrará a partir de este año la Navidad del 25 de diciembre en lugar del 7 de enero, como lo hacían hasta ahora. El arzobispo mayor de Kiev ha aprobado el cambio del calendario litúrgico, y a partir del 1 de septiembre esta iglesia dejará de utilizar el calendario juliano, que siguen tradicionalmente las iglesias ortodoxas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti señala al fútbol español en el caso Vinicius.
El entrenador del Real Madrid ha mostrado su lado más serio en la rueda de prensa en Rabat antes del primer partido del Mundial de Clubes. A la pregunta sobre las soluciones al asunto Vinicius, Ancelotti apunta al fútbol español.
La pregunta que hago es esta. El problema que es Vinicius, los compañeros de Vinicius, ¿cuál es el problema? ¿Vinicius tiene que defenderse de qué? ¿Los compañeros tienen que defenderse de qué? No sé. Aquí parece que el problema es Vinicius. Vinicius, el problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Y punto. Es un problema del fútbol español. Y yo, que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver. Porque parece que Vinicius es el culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo.
Mañana juega el Real Madrid contra el Al-Ahly sin Courtois, Benzema y Militao, que se han quedado en Madrid recuperándose, aunque están inscritos para una posible final. Y hoy se juega la otra semifinal entre el Flamengo y el Al-Hilal.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts ara mateix, per sobre de la 1. Dimarts, avui, 7 de febrer del 2023, per sobre dels 9 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Ja saps que estem avui en dia de canvis meteorològics. I és quan es comencen a consultar més les previsions, les aplicacions, ja que s'actualitzen pràcticament hora a hora, perquè és que anar una mica més enllà, com sempre diu l'Armando Álvarez, és complicat, i llavors poden venir frustracions. Per tant, escolta, que plou, surt de casa amb paraigües. No que plou, no. Que hi ha previsió, pot haver previsió de pluja, surt de casa amb paraigües. Si plou, el desplegues, i si no, doncs te'l guardes. I ja està. Si creuen que, si et diuen que farà fred, doncs abriga't i ja està. Però vaja, va, que li preguntem al Moisés de l'Agència Estatal de Meteorologia a veure què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara a demà. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts i precipitacions amb la cota de neu sobre uns 600 o 800 metres, efectes de la borrasca Isaac, que també deixa un descens tèrmic amb màximes avui d'11 graus a Lleida, de 10 a Balaguer, de 8 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, i la màxima es quedarà sobre els 5 graus a Viella. I si ens referim al vent, continuarà del nord-est i seguirà més intens durant aquesta tarda a les comarques del sud. Si mirem ja la jornada de demà dimecres, esperem un dia de temps més estable, predominat pels intervals ennuvolats al cel, amb unes temperatures que pujaran amb màximes que seran de 6 graus a Viella, d'11 a Tàrrega, de 13 a Balaguer i a Lleida, i de 10 a la Seu d'Urgell. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 8 graus a hores d'ara a la ciutat de Lleida, que jo te n'havia sumat un de més. La 1 i 8 minuts, bon moment per buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Per cert, que t'afegeixo que el Servei Català de Trànsit tampoc dona cap mena de problema a la xarxa viària lleidatana. El nombre d'usuaris del transport públic a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida, l'ATM de Lleida, ha crescut un 19,64% el 2022 i s'ha situat en més de 7.388.000 viatgers. Així se n'han guanyat 1.212.000 respecte a l'any anterior i es consolida la tendència a l'alça iniciada al maig del 2020. Aviam, ja els 2 anys de la pandèmia, només faltaria que el 2022 no hagués pujat respecte al 2021. Però sí que és veritat que s'estan recuperant xifres prèvies a la pandèmia i això sí que és una bona notícia. En el mateix sentit, l'increment de viatgers, doncs el que et deia, del 2022 al 2021 és d'un 27%, i per títols, la T10 representa el 37,73% dels desplaçaments, la T10-30 el 30%, la T50-30 el 14%, la T+, el 8,88%, la T12 el 8,03% i la T70-90 el 0,44%. Marxem ara cap a Mollerussa, concretament a Fira de Mollerussa, que encara el seu 150 aniversari amb la Fira de Sant Josep d'aquest 2023 i tenen una injecció de 500.000 euros d'aportacions de diferents institucions que permetran adequar el recinte firal i redistribuir expositors. L'alcalde Marc Solsona ha destacat la satisfacció de l'organització després d'anys de només poder comptar amb ajuts de la Diputació de Lleida i no ha amagat que amb motiu d'un aniversari i tan important esperaven una resposta d'aquesta alçada. En aquest sentit ha dit que suposarà un salt qualitatiu i ha demanat que aquestes ganes d'invertir en la fira siguin persistents i no només d'enguany. Per Sant Josep s'estrenarà un nou espai expositor de tractors i maquinària a l'esplanada de darrere dels pavellons firals. I amb successos, recorda que un conductor ha estat identificat per donar positiu en un control d'alcoholèmia, parlo de la ciutat de Lleida, i que després finalment ha acabat sent detingut per tràfic de drogues. Han trobat marihuana entre els objectes personals que l'home havia tirat a terra enfadat perquè se li enduien el cotxe la grua. I l'Audiència de Lleida rebutja reduir la pena de presó a un home per abusar sexualment de la filla de 8 anys de la parella. L'agressor sexual havia recorregut els 10 anys de presó per la llei del només sí és sí, però en aquest cas la sala manté la seva condemna. I recorda que t'explicava que el Consell Comarcal del Segrià posarà en funcionament aquest 2023 un pis d'acollida per a dones i infants víctimes de violència masclista. A més, incorporarà una psicòloga i una administrativa al Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la comarca per donar una resposta més ràpida i eficaç i agilitzar els tràmits burocràtics. Segons la memòria anual del servei, s'ha passat de 1.192 actuacions i 143 dones ateses al 2021 a 1.522 actuacions i 151 dones ateses al 2022, la qual cosa suposa un increment del 28% i del 6% respectivament. Entre els motius de l'augment s'apunta a una major consciència ciutadana i a un major coneixement del servei. Les atencions a víctimes per violència masclista van ser 101, les mateixes que l'any anterior. Fem una pausa ràpida i marxem cap a la Barcelona Wine Week.
COPE Lleida.
Estàs informat. ¿Buscas diversión?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Oye, estoy pensando que deberíamos traer cada uno una frase de estas tipo Carlos Herrera, para estar un poco a la altura, ¿no? Digo, yo no sé, un poco de esquirla, un poco de algo.
Es que no es tan sencillo. No.
Pues bien, vamos a intentarlo. Bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El que se parece a Gary Grant soy yo.
Ay, claro.
Ay,
de
formas.
Se nos ha pasado.
La elegancia.
La elegancia, la apostura. Bueno.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es. Peugeot.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja saps que comencem el nostre espai de gastronomia, ho fem amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, que a més avui està doncs, amb una cita especial, amb una cita que li agrada. Arriba la tercera edició del Barcelona Wine Week, que per cert, amb aquesta tercera edició acaba de... Bueno, sabem que han aconseguit tenir unes xifres rècord i que això va començar ahir dilluns i que acaba demà dimecres, per tant estem justament a la meitat. Tenim, doncs, escolta, tot un plegat de bodegues presentant doncs, a nivell internacional, perquè aquesta és la gràcia d'aquesta fira, a nivell internacional els seus productes i espero que aquest altaveu cada cop sigui més gran. Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal? Què dius?
Clar, al final és la aviam, l'excusa, vull dir, és la necessitat, oi, de tenir un altaveu a nivell internacional i poder reunir tres dies en un lloc relativament petit i assequible de per venir al major número de productors possible.
Jo crec que aquest any està sent un èxit total. Ahir va ser ja espectacular, avui estem a la meitat. Crec que també hi ha molt bona afluència, crec que, bueno, i a part, és el que tu dius, és intentar donar la visibilitat que ens faltava després del parón aquell que van tindre del Covid, doncs ara estem aquí i la veritat que molt bé, molt bé.
Estava mirant xifres, aquest any, segons el director del certamen, s'han acreditat més de 20.000 persones, eh? O sigui, 20.000 persones acreditades que ja saps segur que vindran. Vaja, això és una barbaritat, és un riu de persones,
Sí, sí, no, la veritat que molt bé. I ara, jo crec que és la fira més important que tenim a Espanya.
Mm-hmm. Felip, escolta, suposo que bueno, ja has donat una volta, has vist vells coneguts, no? La de O Costes del Segre, la tenim ben representada també.
El primer que he anat ha sigut a saludar perquè només he entrat per la porta m'estaven dient que m'estaven esperant.
Veus?
I pues, ja saps que hem anat a saludar a la família, a Lleida, i mira, és que aquest any al costat de Costes del Segre tenim a la persona que és aquí amb el costat ara mateix.
Molt bé.
I no he tingut que caminar molt, però sí, primer hem anat a saludar a Lleida, això està clar.
Molt bé. Esteu al recinte de Fira de Barcelona, a Montjuïc?
Sí.
828 bodegues, Poca broma.
Una barbaritat. Molt bé.
Vale, Felip Urbano, escolta, amb qui estàs avui?
Pues mira, avui estic amb una persona que tinc molt de respecte, l'estimo molt, ja ens explicarà tot el que fan des de fa molts anys, i ja ens vam veure diumenge també amb una estona molt xula que vam fer de cara a l'Hospital d'Ell també, que crec que va ser la primera edició, va ser un èxit també, de tastar els vins base per fer aquests dos comuns. I estic amb el Ton Mata.
Ton Mata. Ton Mata, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Escolta, ets conseller delegat de Recaredo i a més ets membre de la tercera generació,
Exacte, sí senyor. Mira, el meu avi va començar en el món del vi el 1924.
1924?
Sí.
Déu-n'hi-do, O sigui, esteu a un any, sí, no? Esteu a un any de celebrar-ho,
Exactament, sí senyor. També volem organitzar, si tot va bé, un homenatge al meu avi, sí senyor.
Escolta, això de passar d'una generació a l'altra, que quede tan maco a les pel·lícules, i a les novel·les, als llibres, a la vida real suposo que té les seves històries, no? Que seguir mantenint una empresa funcionant generació rere generació.
Com ens agrada dir, no tots són flors i violes, això està clar. Però també és maco treballar amb la família i jo tinc la sort, porto 27 anys treballant amb el meu pare, amb el meu oncle i amb els meus cosins, imagina't, no?
Déu-n'hi-do.
I la veritat és que ara, vist amb aquesta perspectiva, amb una certa trajectòria, doncs, ostres, és un orgull, no?
I tant.
Amb les nostres dificultats, que evidentment també n'hi ha sempre, no? Sí, però bueno, crec que amb l'essencial sempre hem estat d'acord.
sí, sí, sí. També tenim a la Barcelona Wine Week, doncs com a president de Corpinat.
Sí, també estem aquí avui tot el grup de cellers de Corpinat, que també estem contents i és un orgull, no?, de poder participar.
Escolta, ja sé que ho has explicat mil vegades, però què és Corpinat?
No, home, no em cansaré mai pas d'explicar-ho, no? Corpinat és el nom d'un vi escumós, és el nom d'un territori, i Corpinat, en aquests moments, és l'escumós amb l'exigència més alta que existeix, no? Si tu veus Corpinat en una etiqueta, vol dir, essencialment, que està fet en el cor del Penedès, que el 100% està vinificat a la Corpinat, que és 100% ecològic i que majoritàriament hi ha les varietats mediterrànies, el xaveu al capdavant, i que a més té una criança mínima de 18 mesos sobre les seves pròpies mans. És a dir, Corpinat és un grup d'empreses, jurídicament és una marca col·lectiva de la Unió Europea, la nostra home jurídica, que vol ser viosa, que ens ha permès desenvolupar aquest reglament, que és el més exigent del món, el que fa referència als vins escumosos, no? I a poc a poc es va coneixent, no? Primer dintre del món de la sommelleria, dintre del món professional, després amb els amants del vi, i a poc va arribant al públic en general, no? I la gent ja sap ara que quan veus Corpinat en una etiqueta és sinònim d'unes garanties altíssimes de qualitat i de qualitat. Mm-hmm.
Estem en directe a la Barcelona Wine Week. És un bon aparador, suposo, Ton, per exposar i explicar a tothom qui s'acosta al vostre stand, doncs justament això.
Sí, és cert. A més, com comentàveu abans, com Felip, doncs aquesta fira s'està consolidant d'una manera molt bona. El model, no?, d'estands més petits, però agrupats d'aquesta forma, en el nostre cas, quan totes les consorcions de propietats podem anar junts, doncs ajuda molt, no?, a transmetre, i és evident que ha tingut un èxit en quant a traure més cellers aquest any que l'any anterior, i és un èxit en quant a traure visitants tant nacionals com internacionals. No?
Sí.
Per tant, és un molt bon aparador, certament.
Aquí es vol, suposo que es tanquen aquests acords d'exportació anuals, doncs amb un bon tant per cent, és a dir, que dels acords que fan les bodegues per exportar, suposo que en aquesta fira un bon tant per cent són els que es fan, els que s'acaben signant, els que s'acaben arribant a un acord.
No et pensis, és més, jo crec que és més un tema de preventa o de primers contactes o de consolidar aquelles empreses importadores o aquells distribuïdors, que és aquella com a mínim aquella vegada l'any que et veus, que comentes, que aprofites per tastar coses noves, no? No, jo crec que això s'ha anat canviant molt, no? Ja no és allò que pim-pam i tanques una cosa molt concreta, sinó que forma part del procés d'empatia comercial, no? I això és cada vegada més necessari, penso, no? També molts dels visitants aprofiten d'aquesta setmana per visitar molts cellers, no? Per tastar-nos aquí a la fira, però després també per venir-nos a veure físicament a casa nostra, no? A casa dels cellers. I una cada vegada més les fires és un espai d'empatitzar, no? Els amants del vi, els compradors, els distribuïdors, els importadors, els amants. Això és absolutament necessari perquè és una part molt humanística, no?, de les relacions comercials, i però no la podem perdre.
Ja veieu que el so, aviam, avui el so és el que és. Estem dins de la Barcelona Wine Week, esteu justament a l'estand de en quin estand esteu, el de Recaredo o el de Corpinat?
Estem al de Recaredo, dintre de la illa de Corpinat.
Ahà, sí, sí. Val. Però vull dir que a hores d'ara, en aquestes hores, s'estan fent transaccions, s'està atenent a la gent, i això és el que anem escoltant de fons, eh? Soroll de fira.
Hi ha força gent, l'ambient és molt distès, la gent va tastant, es va explicant, no? És un ambient molt...
Ton, escolta, amb una fira així trobes algun moment per anar a treure el nas a d'altres estants, a d'altres col·legues de professió per veure a veure què fan i com ho fan?
sempre hi ha el moment, no? Però m'agrada molt anar a veure sobretot els companys, sempre que puc pescar, poso un moment també per trobar-nos entre nosaltres, no? I també ens agrada que vinguin a veure'ns, no? I, ostres, a veure aquesta anyada com us ha anat, a veure que, ostres, pues a la nostra zona la garnatxa va costar, pues a la nostra zona va costar el macadeu, no? Molt tot bé. Això també forma part de la fraternitat, que és bonica dintre del món del vi, no? Jo crec que tots els senyors cada vegada tenim més complicitat, també, no?
Molt bé. Escolta, abans ens explicaves aquests barems mínims de qualitat per portar el segell Corpinat. Això ja va néixer així? O sigui, és com una idea fundacional? I, escolta, si naixem, ho farem com a mínim tirant per aquest camí?
Sí, sí, la veritat és que va costar 3 anys escriure el reglament de Corpinat. Va costar molt, va ser un debat intens i profund, però teníem clar una cosa, no? Si volíem mirar de ser una punta de llança, si volíem ser una força transformadora del territori, ens havíem de basar en el vigor, no?
Clar.
No? Això és una altra cosa, no? I el que es podia fer a partir d'ara, amb el que teníem, doncs amb Corpinat no es pot fer, perquè Clar. Si no és impossible canviar les coses. Per tant, havíem de fer una cosa molt rigorosa, molt diferent, molt innovadora, i sobretot que fos gripat, que es pogués auditar, no? Tots els requisits que poses s'han de poder auditar fàcilment.
Clar.
Si no, és difícil de poder buscar.
De totes maneres, Ton, Corpinat, sí. Lluita, no m'agrada fer anar aquesta paraula, però per entendre'ns, lluita al lineal d'un supermercat o amb una botiga especialitzada amb d'altres denominacions com cava o xampany. O sigui, esteu, per entendre's, pels que no hi entenem a fons, sou de la mateixa família de producte. Evidentment, cadascú amb les seves singularitats. Escolta, això de bones a primeres, quasi bé que em faria por, eh?
Bé, sí, sí, no et penses que hi ha algun moment de vertigen, eh? En el procés.
Clar.
Està clar, no? Sobretot de sentir-te desemparat en l'aspecte de que no som cap de denominació d'origen. Però, disposat a la figura jurídica de marca col·lectiva de la Unió Europea, ens dona un pes, un rigor molt important, no? I, al final, Corpinat té el reglament més exigent del món, pel que fa als vins espumosos. Per sobre de qualsevol denominació d'origen, per sobre de qualsevol denominació d'origen qualificada, que a Espanya només n'hi ha dues, i fins i tot per sobre del nivell de xampany. Per tant, aquest és el punt important.
Clar,
no?
Clar.
No hem de vendre fum, hem d'explicar el que fem.
Clar.
I com que explicar el que fem és veritat, doncs ens basem en aquesta veritat per transmetre, per tirar endavant, per donar-nos a conèixer com a marca, que és una marca nova, i que a més tenim un pressupost de màrqueting molt petit, perquè ens financem amb una petita quota que posem cada una de les empreses.
Sí, sí,
no
sí,
rebem
sí.
Cap subvenció de cap tipus, no? Aleshores, aquest era el repte, no? De fer alguna cosa diferent, fer alguna cosa nova. Penso que Corpinat és la primera normativa i única, encara avui en dia, a tot l'estat espanyol, tot Espanya, que fa uns requisits fundacionals per a l'empresa sencera, per tot el celler, el 100%, des de la primera ampolla a l'última, des del primer quilo de raïm fins a l'última. Això és inaudit, és nou. No? Per tant, d'entrada, és aquest rigor el que ens ha de donar el prestigi. I a poc a poc, jo crec que anirà arribant al glamour, no?, per entendre's.
Molt bé. D'alguna manera. No, t'ho dic perquè, clar, la gent ens hem acostumat a dir... O sigui, fa molts anys es deia sempre el xampany. Després ens van acostumar a dir cava. Però poques vegades s'ha fet la pedagogia d'explicar què vol dir cava, no? Escolta, cava és una denominació... Jo perquè tenim el programa el Felip Urbano, i això ens ho ha explicat molt bé, no? I llavors ara ens arriba Corpinat. I Corpinat... Jo crec que mantenint aquests estàndards que teniu de qualitat, que és altíssima, doncs poc a poc, la gent s'acostuma a demanar un Corpinat, que això suposo que és el vostre objectiu, ja directament. Què vol? Porta'm un Corpinat.
Això fa molta il·lusió, no?
Clar.
Fa molta il·lusió quan una marca nova, com és Corpinat, no? De cop i volta comences a veure categoritzat en les cartes de dins dels restaurants com la categoria Corpinat, o comences a escoltar algú que diu, escolta, em pots portar una ampolla de Corpinat? O escolta, em pots portar una copa de Corpinat?
Clar.
Quan això es comença a escoltar, que allò ho comencem a escoltar i més a utilitzar nosaltres mateixos, ho tenim ja molt utilitzat, doncs te'n vas donant compte això va agafar forma, no? Inicialment, la marca Fortinà doncs s'emplenava de totes les marques individuals que formaven, que formen part, no? Però a poc Fortinà va agafant un significat en si mateixa, no? Uh-huh. Amb el nom en si mateixa. Això ho va dir molt bé el Josep Roca, el 10 d'abril de 2018, quan s'ha dit que van presentar la marca, va dir que Corpinat en aquests moments, en el context del 10 d'abril del 2018, ell va dir que és una marca que us sonarà nova, que us sonarà estranya, que us sonarà desconeguda, però veurem com en poc temps, o en un temps, doncs es consolidarà com un nom d'un disc molt de prestigi.
Molt bé.
I a poc va ser així. I això ens il·lusiona molt, ens dona molta força.
Doncs estem parlant amb Ton Mata, és president de Corpinat, a més, és membre de la tercera generació de, i conseller delegat de Recaredo, que és una de les marques fundacionals de Corpinat, i ja veieu la experiència i l'experiència que hi ha darrere d'aquesta marca de Recaredo. Vull dir que al final, si ells han fet el moviment, és que ho tenen claríssim. Jo em quedo amb això. El Felip Urbano sempre ens porta gent amb molta experiència i la veritat és que val la pena escoltar-ho, perquè justament, anava a dir, porteu molts anys, tres generacions, que ràpid es diu, l'any vinent portareu un segle parlant de i treballant sobre el tema dels vins. Per tant, escolta, és una persona amb la que s'ha d'escoltar el que t'explica, i avui ho han pogut fer aquí a l'Espai de Gastronomia. Hem estat parlant amb el Ton Mata. Ton, escolta, t'agraeixo moltíssim que hagis fet aquest parèntesi, et deixo perquè, repeteixo, avui estem en directe a la Barcelona Wine Week i gràcies per atendre'ns ara en directe.
Només faltaria, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Casi 5.000 muertos y 25.000 heridos. Es el balance que no deja de aumentar por los dos grandes terremotos que se han registrado en Turquía y en Siria en las últimas horas y por las réplicas también que no dejan de sucederse. Se contabilizan más de 300 réplicas, algunas de casi la misma intensidad que el primer seísmo. El presidente turco acaba de declarar el estado de emergencia durante los próximos 3 meses en 10 ciudades que han quedado totalmente devastadas por los seísmos. Con la tierra temblando en esa península de Anatolia y con muchísimo frío por las intensas nevadas caídas, pues están trabajando los miles de voluntarios desplazados de los propios países afectados, pero también llegados desde el resto del mundo, también desde España. Dos aviones del Ejército del Aire han viajado ya a Turquía y dos buques de la Armada lo están haciendo en este momento. Alejandro León es misionero salesiano, se encuentra en Alepo y con él hemos hablado hace unos minutos aquí en Mediodía.
Hay mucho miedo, hay un pánico general y obviamente las réplicas del temblor pues ayudan a crear este gran miedo. Los equipos continúan a trabajar, pero bueno, ya después de haber pasado ya estas 30 horas, pues cada vez las esperanzas de encontrar nueva gente se van apagando, ¿no?
415 agresores sexuales se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí desde su entrada en vigor hoy hace justo 4 meses. En el Congreso ya ha arrancado la tramitación parlamentaria de la reforma a la norma que el PSOE ha registrado finalmente. Lo registraba ayer sin Unidas Podemos, sin la impulsora de la ley. Si todo marcha según lo previsto, en un mes máximo estará aprobado este retoque, esta reforma. Los socialistas se siguen encontrando con el rechazo de sus socios de investidura y Pedro Sánchez este mediodía ha reunido a su grupo parlamentario para lanzarles un mensaje de calma.
¿Qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente: utilizar el diálogo, pero resolver el problema. Lo que es de sentido común y lo correcto es defender el gran avance que supone la ley y también corregir el problema para que en el futuro no se vuelva a producir ni una sola rebaja de condenas.
Y el día en el que el Tribunal Constitucional ha empezado a estudiar el recurso del Partido Popular a la actual ley de plazos del aborto, tras 13 años esperando a él. En COPE estamos poniendo el foco en el elevado número de interrupciones voluntarias del embarazo que se han producido en España en todo este tiempo. 100.000 mujeres de media abortan cada año en nuestro país y hay un dato para reflexionar. Una de cada 10 mujeres que abortan en España tienen menos de 19 años. Y más cosas. El año pasado la compraventa de viviendas creció un 6,1%, la mayor cifra en 15 años, mientras que los precios se encarecieron un 7,2% con respecto al año anterior, según los datos que ha dado hoy el Consejo General del Notariado. La compraventa de pisos subió en 14 de las 17 comunidades españolas, aunque descendió en Madrid un 1%, y esto es significativo ya que es uno de los grandes mercados nacionales. En la primera mitad de 2022 ya se barruntaba una subida de los tipos de interés, por lo que se incrementaron las ventas de pisos antes de que las hipotecas se dispararan. La subida de tipos llegó finalmente en el mes de julio y desde entonces no han dejado de crecer, lo que endurece los préstamos hipotecarios. Pese a ello, como decimos, el año pasado creció la venta de viviendas. Va a ser en este 2023 cuando comencemos a ver la ralentización del mercado inmobiliario en toda España, que ya se ve en la Comunidad de Madrid. Nos lo contaba Luis Pérez Escolar desde su notaría en la capital. En diciembre, nos decía, se firmaron 10 hipotecas en su despacho y en enero solamente 3. ¿Los motivos? Pues los compradores empiezan a tirar de prudencia y los bancos han comenzado a cerrar el grifo.
Miedo y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes, a de repente que sean 1.200 euros. Y antes los bancos pues hacían un poco la vista gorda, pero ahora ya no lo hacen. Y si esa persona dedica más del 35% a pagar la hipoteca, pues los bancos se lo están pensando, qué es lo que está ocurriendo con esta subida tan tremenda de tipos de interés.
El año pasado Madrid fue la región donde más subieron los precios, un 12% se incrementaron, seguida de Murcia y Canarias, donde subieron algo más del 10%. El metro cuadrado más caro, sin embargo, lo encontramos en Baleares, 3.200 euros, casi el doble que la media nacional, que está en 1.615. Las otras regiones más caras son Madrid, País Vasco y Cataluña, por este orden. Los lugares más pobres del mundo se hacen auténticos esfuerzos para alcanzar un desarrollo económico que les ayude a ponerse a la altura de otras potencias mundiales. Me refiero a lugares como, por ejemplo, la selva del Amazonas, el bosque tropical más grande del mundo, con más de 6 millones y medio de kilómetros cuadrados. Existe tanta pobreza en la zona que la tala de árboles y la extracción de recursos mineros se ven como una oportunidad de mejora para las comunidades locales. La ONG Manos Unidas pone este año la vista en este lugar del mundo. Lo hace en su campaña de 2023 contra la pobreza, en la que denuncia la situación de desigualdad que ha llevado a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas hasta este punto. Alguien que conoce bien esta situación es el sacerdote Dario Bossi, un misionero italiano que lleva viviendo en el Amazonas casi 20 años. Es miembro de varias plataformas que denuncian la tala indiscriminada, la explotación de los recursos minerales y las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Latinoamérica. Padre Dario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por este espacio.
Bueno, contábamos que llevas 20 años en Brasil con los pueblos indígenas del Amazonas. ¿Cuál es la situación allí? ¿Cómo la describirías?
Es una situación de grande ataque a la floresta y a sus pueblos. La Amazonía se encuentra al límite de su supervivencia. Los cientistas dicen incluso que está bien cerca del punto de no retorno y que no habría vuelta, porque si se supera un determinado nivel de deforestación, que es calculado hasta entre el 20 y el 25%, ya la floresta se condena a la sabanización, a la desertificación. Entonces hay un ataque sistemático que, si no se interrumpe urgentemente, coloca en peligro la supervivencia de la biodiversidad que está en la Amazonía, por tanto también de la regulación del clima y de las lluvias que ella garantiza a Brasil, Latinoamérica y al mundo, y también la vida de las comunidades y de los pueblos que allá están y que de ella, que con ella han vivido siempre de modo equilibrado. Esta es la situación.
Bueno, uno de los principales problemas es la minería, de la que vamos a hablar enseguida, pero el otro gran problema es la deforestación. Creo que viviste, Dario, 10 años en Piquiá, una ciudad que hace 40 años estaba en medio de la selva y hoy es un descampado.
Exactamente. La deforestación es principalmente por intereses inmediatos de utilizo de la madera noble, pero también es la primera apertura de nuevos terrenos para grandes negocios, como por ejemplo la ganadería o la agroindustria, o como comentaremos, la minería. Así que hay un esquema secuencial de destrucción progresiva de la floresta en función de la imposición de grandes proyectos que vienen de afuera, que son financiados con capital brasileño y también internacional, y que no dialogan con los modos de vida, los proyectos y los planes de las comunidades que allá están.
Decíamos que la deforestación, desde luego, es uno de los principales problemas. El otro, lo apuntábamos, es la minería. Mientras las comunidades locales son cada vez más pobres, las empresas mineras que explotan la zona siguen aumentando sus beneficios. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio?
Bueno, hay diversos caminos, ¿no? En los territorios donde todavía no hay minería, es muy importante que las leyes ambientales de cada país permitan el derecho de las poblaciones a decir no a la minería, especialmente en territorios amazónicos, donde no se puede abrir aún más espacio para esta actividad destructiva. En los territorios donde la minería ya está instalada, hay una serie de garantías de respeto de los derechos humanos y de la naturaleza que todavía no están mantenidas y que se necesita vincular en las operaciones de las empresas. En este caso, es muy importante también la vigilancia de los países afuera, que pueden seleccionar los productos que vienen comprando, tener la audacia de boicotar productos que en sí contengan la sangre o las cenizas de la Amazonía o de otros territorios violentados, y también forzar las empresas, incluso en Europa o en el norte global, a debida diligencia, es decir, a un control de toda la cadena de suministro de los productos que ellas venden para verificar que no haya violaciones de derecho en ella. Así que hay mucho trabajo a ser hecho y es indispensable una colaboración muy fuerte entre el norte y el sur global.
¿Cómo se sienten los indígenas y los activistas en esta lucha contra las grandes empresas mineras multinacionales? Claro, es un poco como David contra Goliat.
Por cierto, hay un sentimiento de gran impotencia, de exagerada desproporción, obviamente, entre las fuerzas. Imagínense que hay intereses económicos muy vinculados a intereses políticos y en varios casos también el poder judicial está involucrado. Así que las pequeñas comunidades sufren por esa disparidad de voz, de poder, de espacio, de expresión y de afirmación de sus propios proyectos. Pero la alianza entre ellas, la organización popular, el papel de la Iglesia, que no siempre, pero en algunos casos es un papel profético, presente, que denuncia y que se pone al lado de las víctimas, son caminos que permiten que en algunas situaciones experiencias paradigmáticas de resistencia, de propuestas alternativas, de economías locales, venzan y se afirmen y demuestren que sí es posible hacer diferente. Es muy importante, por tanto, desequilibrar estas fuerzas de poder que están apoyando solo algunos proyectos y volver a fortalecer la voz de las comunidades.
Hay un dato que me ha llamado la atención. En 2017 se asesinaron a 46 personas en Brasil por activismo medioambiental y criticar estas prácticas. ¿Has recibido, Dario, algún tipo de amenaza por tu compromiso con esta causa?
Este tema de quién defiende los territorios se conecta mucho a todo tipo de violencia, desde las amenazas a la criminalización y a la muerte. Recién un obispo, nuestro amigo, que incluso ha venido el año pasado a España, el monseñor Vicente Ferreira, fue amenazado de muerte y está ahora con protección de la policía. Yo, gracias a Dios, no he recibido amenazas directas. Sufrimos calumnia e incluso espionaje e infiltración de responsables de empresa en nuestras organizaciones eclesiales y populares. Pero el gran peligro lo ocurren los líderes que están más aislados, que no tienen la protección y la visibilidad que la Iglesia nos garantiza. Es a ellos que tenemos que ofrecer la mayor protección, sistemas seguros y confiables de monitoreo, de protección y de apoyo para que no vengan a ser amenazados y para que no haya impunidad con respecto a los muchos asesinatos que hasta hoy no fueron penalizados y no se descubrió quién es el mandante y el responsable.
Pues acabamos de hablar con el padre Dario Bossi, casi 20 años de misionero en el Amazonas. Gracias, Dario, por contarnos cuál es la realidad de las comunidades locales y los problemas que suponen la deforestación y la minería allí, en ese país del que estábamos hablando, en Brasil. Gracias por estar
muchísimas
con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias y fuerza, y contamos con la Alianza de España para nuestra lucha.
Pues para combatir realidades como esta, Manos Unidas destina más de 30 millones de euros al año a la lucha contra la pobreza en el mundo. En 2021 enviaron más de 33 millones a África, América y Asia para ayudar a más de 1,5 millones de personas. Una causa que la ONG reivindica este domingo en la Jornada Nacional de Manos Unidas y que recuerda a través de su campaña 2023 que lleva por título Frenar la desigualdad está en tus manos. 1:44 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del responsable de Cáritas en Siria, el arzobispo de Homs, después del terremoto de hace dos noches, que dejan ya más de 5.000 fallecidos entre Turquía y Siria. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Desde la desolación y el horror provocados por el terremoto, el arzobispo de Homs y responsable de Cáritas Siria, Jan Abdo Arbach, ha clamado: ojalá este terremoto sea una señal para todos los líderes del mundo, que solo están preocupados por los beneficios económicos y el poder político, para que se dirijan hacia Siria y la ayuden de una vez, porque la población está agonizando. La zona afectada por el terremoto lleva 12 años en guerra y millones de personas ya se han visto obligadas a salir, a abandonar sus hogares debido a un conflicto largo, despiadado y complejo en el que luchan, por un lado, las milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos contra el gobierno turco de Erdogan. Por otro, los restos de las fuerzas rebeldes contra el régimen de Damasco. Además, hay zonas controladas aún por los yihadistas. Turquía no esconde sus planes de controlar toda la zona, para lo cual podría desplegar incluso una acción militar hasta llegar a la histórica ciudad siria de Alepo, desde donde ayer los hermanos maristas contaban a COPE que habían abierto sus casas para acoger a los que han quedado sin nada tras el terremoto. Ahora este cataclismo acomuna en el dolor a todos los contendientes, pero mientras Turquía tiene un Estado poderoso para responder, Siria es una sociedad desmantelada, con unas cifras de paro desorbitadas y el 90% de su población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. La urgencia es dramática. Organizaciones como Cáritas y Ayuda a la Iglesia Necesitada ya están en marcha para hacer llegar ayuda de emergencia. No se trata solo de poner en pie edificios, sino de recuperar moral y espiritualmente a un pueblo golpeado por tragedias superpuestas. Hay mucho que hacer, pero la mayor ayuda que la comunidad internacional puede prestar a la zona es favorecer una paz estable que permita la reconstrucción.
Y ya sabes que dos responsables de Renfe y Adif han sido cesados por la chapuza de los trenes de Asturias y Cantabria. Los trenes fueron diseñados con unas medidas que impiden su paso por varios túneles. Nadie tuvo en cuenta que algunos de esos túneles son del siglo XIX, son más pequeños de lo habitual y, por tanto, no caben los trenes por allí. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Cuál ha sido tu mayor error de cálculo? Por ejemplo, ¿qué obra o reforma te salió mal porque no tuviste en cuenta algún detalle que luego resultó fundamental? ¿Cuál ha sido, en definitiva, tu mayor chapuza o pifia, ¿eh? No solamente en una obra, sino en cualquier circunstancia? Bueno, pues hemos recibido esta nota de voz, por ejemplo.
En unos módulos de muebles que encargué, que me los trajeron y cuando llegaron a casa era totalmente diferente de como había pensado.
Ay, qué faena, nos lo contaba Anika desde Zaragoza. Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Este sábado, Robocop...
¿Eres tú?
Llega a 13.
Vivo o muerto vendrá conmigo.
Toda la saga al completo.
Gracias por su cooperación.
Robocop 1, 2 y 3. El sábado por la noche, en 13.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Bienvenidos a bordo. El nuevo SUV C5 Aircross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más atropellos, pero de menor gravedad. Madrid registró en 2022 casi 300 atropellos más que en 2021, una cifra que puede achacarse, entre otros motivos, al incremento del tráfico debido a la desescalada de la pandemia y también la reducción del teletrabajo. La buena noticia es, como te digo, que los mortales se han reducido de 11 a 8 de un año a otro. Los lugares donde más atropellos se producen son principalmente los pasos de peatones sin semáforos, seguidos de los regulados por los semáforos. Roberto y Alejandro nos cuentan a COPE que se sienten seguros cruzando por ellos.
Intentamos paso de cebra.
Yo por paso de cebra, a no ser que esté muy lejos y que sea una cosa que, bueno, que tal, pero vamos, lo normal es paso de cebra. Aquí en Madrid no te la juegas.
¿Y os sentís seguros en los pasos de cebras?
Sí.
En Madrid creo, aunque me dice que hay muchos atropellos, yo creo que la gente suele respetarlos en comparación con otras ciudades.
Los más susceptibles de sufrir estos accidentes son los conductores de bicicletas o patinetes, que han desembarcado en los últimos años masivamente en Madrid capital, y las personas mayores también, lógicamente, al tener menos reflejos, menor percepción auditiva y visual y caminar de manera más lenta. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, más noticias de Madrid, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora situación tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución si van a circular por la M50. Hay unas obras de mejora en la zona de Leganés que ocasionan circulación irregular en sentido A5. En el resto de vías, momento muy tranquilo.
Gracias, Patricia. Ya sabes que esta música nos habla de cocina Salve. Si estás pensando en renovar tu cocina, ya sabes que conocemos aquí a los mejores, claro que sí, a los buenos amigos de Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. ¿Qué te voy a contar que no sepas? Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Oye, importantísimo además es que el presupuesto sin compromiso. Así que llama ya al 91 88 43 960 y dale un aire nuevo a tu cocina o entra en cocinasalve.com. Y si lo prefieres, les ves allí cara a cara en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Aquiles llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredo sobre el héroe de la Guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros, de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. 5 únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor respira, respira.
Fíjate en esto que te cuento ahora. Según el Instituto Nacional de Estadística, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte en el año 2021. De ahí que venga también tener en casa la ayuda extra que nos ofrece Bio. Ya lo conoces también, es un dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Su uso continuado ayuda a nuestro sistema circulatorio a mantenerse joven, facilitando la llegada de oxígeno y previniendo posibles accidentes vasculares. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo es posible entonces que Bio mejore nuestro sistema circulatorio tan solo respirando? Cuéntanos.
Pues mira, Bio lo que consigue es una especie de inductor, ¿no? Lo que consigue es un aire ionizado, un aire lleno de electrones. Es una tecnología muy avanzada, pero que realmente está comprobado que mejora muchísimo todo nuestro organismo, desde el sistema inmunitario, inmunológico, desde la respiración, desde la circulación, porque lo que hace es que este plasma que genera en el aire, ¿no? Este plasma que, digamos, para hacernos una idea, en la naturaleza sería pues como cuando hay una tormenta, cuando estamos cerca de la montaña, cuando estamos cerca del mar, ¿no? Pues eso está también cargado de electrones, ¿no? Pues este plasma, al ser respirado y al entrar a través de nuestra piel, uh-huh, pues hace que las células se encuentren en un lugar adecuado, ¿no? Entonces, todo lo que es su regeneración celular, todo lo que es su cargarse de energía a nivel de las mitocondrias y todo lo que es el sistema inmunológico, es decir, para más defensas, pues lo mejora muchísimo. Y lo mejor de todo esto es que es respirando en nuestro hogar, fundamentalmente por la noche, que es donde normalmente lo colocamos, para que estemos en ese momento pues tratándonos, y solamente es eso, es decir, respirar algo súper positivo para nuestro cuerpo sin tener que hacer ningún ejercicio y sin tener que tomar nada y sin contraindicaciones ninguna.
Claro, es una maravilla, mejora nuestro sistema circulatorio, también nuestro sistema respiratorio, importantísimo Adolfo también, que esto seguro que interesa mucho a nuestros oyentes, mejora nuestro descanso, ¿de qué manera lo hace?
Pues mira, eso es lo primero que se nota, ¿no? Cuando tú tienes vídeo en tu casa. Ya seguro que muchos oyentes que lo tienen dicen, pues efectivamente. Porque lo primero que notas es que tú duermes mucho mejor. Y una persona cuando duerme mucho mejor, que todos los biorritmos ocurren por la noche, pues al día siguiente estás mejor, con más energía, has descansado, presentas el día de otra manera. Y todas las personas que duermen mal, pues bueno, esos ronquidos, esas apneas, esas alergias, asma, todas estas cosas que provocan que durmamos muy mal, esos despertares, pues claro, hace que todo lo contrario, que estemos mal por al día siguiente, ¿no?
Bueno, pues Adolfo, ¿dónde podemos comprar un BO? ¿Dónde podemos informarnos de más ventajas que tiene este aparato y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Bueno, pues lo más importante es que nos llaméis, porque os tenemos que contar muchísimas cosas. Fijaros, cada uno sois un mundo, y vuestra familia también, y oye, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Bueno, pues a partir de nuestros especialistas os contarán muchísimas más cosas. Con lo cual voy a dar un teléfono que es gratuito, y además luego, si os animáis a comprarlo, pues vamos a hablar de poderlo pagar cómodamente, de que os hacemos un 25% de descuento, bueno, todas estas cosas. Vale, pues voy a dar el teléfono, que es lo más importante, teléfono gratuito de BO, 900-730-122. Lo repito despacito, 900-730-122.
900-730-122, BO, que te puede cambiar la vida, ¿eh? Adolfo Albistur, director de comunicación de BO, gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Gracias, Mónica, a ti. Un abrazo enorme para todos.
Y rápidamente hacemos un repaso a lo que hoy es noticia en Madrid con Belén Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos?
Hola, buenas tardes, Mónica. Bueno, pues vamos a hablar de lo que habla todo el mundo, que es de ese tremendo terremoto en Turquía. Hemos podido hablar con alguno de los más de 1,000 turcos que viven en Madrid, trabajan en un restaurante de cocina especializada en cocina turca, y nos dice, bueno, que están desolados, que ven las noticias con auténtica angustia. En este caso, la persona que hemos hablado dice que no tiene familia en esa zona, pero sí que tiene amigos que están bajo los escombros, que no saben nada, que muchos turcos quieren mandar ayuda, que ahora la ayuda no se puede enviar, están pendientes de lo que les diga la embajada de Turquía aquí en Madrid, y lo que sí que se puede hacer, ellos nos piden que el que pueda envíe dinero, porque es lo único que se puede hacer ahora mismo hasta que se organice, claro, un poquito la ayuda. Sí. También está el ERICAM, ya sabes que es esos 40 efectivos que están ya allí trabajando en una zona que nos han explicado que todavía no ha llegado nada de ayuda, ni siquiera los servicios de emergencia, ni internacionales ni de Turquía.
Tremendo, tremendo. Gracias, Belén. Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE.